Bon dia. Unió de Pagesos demana que no se'ls assenyali quan es parla de contaminació al riu.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Moltes vegades se'ns assenyala directament, no?, com un dels principals causants d'aquesta contaminació. I qualsevol activitat humana, sigui industrial, el transport o fins i tot el nostre dia a dia, doncs provoca un impacte mediambiental, no només l'activitat agrària. No?
Acabem d'escoltar la coordinadora territorial a les comarques gironines, Raquel Serrat, que ha remarcat en una entrevista a Ràdio Olot Televisió que la xarxa de sanejament és responsabilitat dels ajuntaments. Lamenten que sempre siguin els que reben crítiques davant d'episodis de contaminació al riu i asseguren que segueixen un protocol estricte per respectar l'entorn natural. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans arrenquem aquesta setmana després de l'aturada festiva per Setmana Santa informativa a l'antena de Ràdio Olot. Avui és dimarts 22 d'abril de 2025.
El dia en 4 minuts.
Dia on estem pendents del nou incendi al polígon de la Canya en poc més d'un mes. Des de 3:15 d'aquest matí, els bombers treballen en l'incendi d'una nau que es tractaria de la mateixa que ja va cremar el 6 de març. L'incendi ha començat a l'interior de la indústria que es dedica al reciclatge de fibres tèxtils del carrer Vallespí del polígon Garrotxí. Mossèn Pere Domènec diu que el camí que va iniciar el Papa Francesc ha de continuar i destaca el fet que convertits en basílica l'església de Sant Esteve d'Olot. El rector de les parròquies d'Olot destaca el diàleg que ha tingut amb tothom el Papa Francesc. A les preses, l'Ajuntament treballa per crear una comunitat energètica. El consistori inverteix 62.000 euros en plaques fotovoltaiques pel sostre de l'escola, pas previ a la creació del projecte. Guia de Castellfollit amb una app de realitat augmentada. Aquest aplicatiu web explica el patrimoni geològic del poble mitjançant un avatar virtual en roc. La iniciativa s'ha donat a conèixer aquest cap de setmana en el marc de la Fira de Picapedrers. A Olot, el Ball del Xaivé, una dansa de les més antigues a Catalunya. Aquesta tradició documentada només a Olot a finals del segle XV va desaparèixer. Aquest dissabte hem estat al carrer en una nova celebració pel centre de la ciutat. També cap de setmana d'actes a les Planes d'Hostoles, on novament s'ha celebrat una Fira de Sant Jordi que ja s'ha consolidat. És el segon any que se celebra al municipi el cap de setmana previ al dia de demà, el dia de Sant Jordi. En esports, la Unió Esportiva Olot esquiva matemàticament el descens directe. L'empat al camp de la Penya Deportiva, diumenge, un empat sense gols, combinat amb la derrota del Cornellà contra el València Mestalla, fa que l'equip olotí ja no pugui quedar dels 5 últims classificats. També parlarem del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que podria repetir ascens de masculí femení aquesta temporada. Amb dos equips depenen d'ells mateixos, tot i que el masculí ho té més fàcil perquè podria pujar fins i tot per la via directa. I tancarem l'informatiu parlant de Domènec Moli, que homenatja Miquel Plana en un llibre. Es titula Miquel Plana, bibliòfil, i explica l'obra i llegat d'aquest amant de les lletres que va morir ara fa 13 anys.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Evidentment, actualitat marcada per la mort del Papa Francesc, que ja es coneix que serà enterrat aquest dissabte a les 10 del matí. El cos del Papa ja és a la capella de Santa Marta i no al Vaticà, com ell mateix va demanar. Són els primers passos d'un minuciós protocol que acabarà amb el nomenament d'un nou Papa d'aquí a unes setmanes. Fora d'aquest fet, la mesa referma que els diputats poden participar telemàticament de les comissions mentre no s'apliqui l'amnistia. Mònica Lora, de Vox, va tallar la comunicació al diputat Lluís Puig, de Junts, a la comissió de peticions. Les exportacions gironines s'alenteixen al febrer, marcades pel descens del 8% de les càrnies. Les vendes de les empreses a l'exterior cauen un 2,1% i tant química com maquinària també tanquen el mes a la baixa. El TSJ de Catalunya tomba el recurs interposat pels ocupes d'un bloc de Figueres i avala l'actuació de l'Ajuntament. L'alcalde remarca que no donaran aixopluc a qui no respecti les normes i cometi ocupacions delinqüencials. Condemnat a un any de presó, un policia local de l'Ametlla del Vallès pel furt d'un remol del dipòsit municipal. La sentència no és ferma i l'Ajuntament ha suspès la gent de manera preventiva. I Espanya tanca el 2024 amb un dèficit del 3,2% i un deute del 101,8%, la cinquena més elevada a la Unió Europea. La mitjana del dèficit públic entre els països de l'Eurozona es va situar en un 3,1% l'any passat. A l'apartat meteorològic, de moment, dia marcat per l'estabilitat, especialment a casa nostra, això sí, ja de cares a aquesta tarda, el canvi de temps ja pot ser protagonista amb tempestes que, fins i tot, en algunes zones de Catalunya, poden deixar 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Unes tempestes que especialment afectarien a la Catalunya central i també a casa nostra, a la comarca de la Garrotxa i també a les comarques d'Osona i també del Ripollès. Especialment, segons el Meteocat, l'avís moderat per aquesta situació d'intensitat de pluja afectaria molt més a la Catalunya central. Això sí, els ruixats poden ser protagonistes aquesta tarda a casa nostra, pendents, evidentment, de la intensitat que puguin deixar. La temperatura, com ja hem vist des de primera hora, ha pujat lleugerament respecte a dilluns, unes màximes que se situen a aquesta hora ja pròximes als 16 i 17 graus en molts punts de casa nostra, de la comarca de la Garrotxa. I ja mirant demà, segurament, a molts de vosaltres, oients, us interessa, i evidentment a nosaltres estarem moltes hores demà al carrer, a l'antena de Ràdio Olot, amb el marc de Sant Jordi, on tornarà la dorsal anticiclònica, es retirarà l'aire fred i el temps s'estabilitzarà. De matinada hi haurà nuvolades i alguns plogims, especialment a la costa de Barcelona i al prelitoral, unes temperatures que evidentment seguiran a primera hora del matí. Ja cap al migdia, a l'hora punta d'aquest Sant Jordi, on evidentment molts llibaters, molts venedors de roses i evidentment moltes entitats estaran pendents al centre, especialment de la ciutat d'Olot, els valors de temperatures màximes rondaran els 20 graus. De moment no indica que les pluges siguin protagonistes. Això sí, pot haver-hi nuvolades ja entrada la tarda.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 22 d'abril de 2025, després d'uns dies d'aturada d'informació a l'antena al 98.1 FM i radiola.cat. Torna l'informatiu migdia. Avui, com a tema principal, d'Unió de Pagesos, que demana que no se'ls assenyali quan es parla de contaminació al riu. La coordinadora territorial a les comarques gironines, Raquel Serrat, ha remarcat en una entrevista aquest mitjà que la xarxa de sanejament és responsabilitat dels ajuntaments. Lamenten que sempre siguin els que reben crítiques davant d'episodis de contaminació al riu i asseguren que segueixen un protocol estricte per respectar l'entorn natural.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Des d'Unió de Pagesos denuncien que sempre estan en el punt de mira quan es parla de casos de contaminació d'aigües. Expliquen que es viu d'un període de sequera i els cabals dels rius tenen el que feia temps que no es veia, després de molts anys de poques pluges. Però aquestes crescudes més o menys sobtades també comporten que la contaminació acumulada es vegi arrossegada aigües avall. Tota activitat humana causa impacte al medi ambient. Uns factors que demanen que no recaiguin estrictament sobre el pes del sector primari i la feina dels pagesos. La coordinadora territorial d'un Unió de Pagesos a les comarques gironines, Raquel Serrat, detalla que moltes vegades se'ls assenyala directament de la contaminació del riu.
Moltes vegades se'ns assenyala directament, no, com un dels principals causants d'aquesta contaminació, i qualsevol activitat humana, sigui industrial, el transport, o fins i tot el nostre dia a dia, doncs provoca un impacte mediambiental, no només l'activitat agrària. No?
Serrat també ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió que sempre hi ha el punt de mira posat al sector i que no es té la imatge correcta.
no pot ser que una persona vegi un tractor amb una cuba de purins i ja el senyali com si estigués fent un crim, no? Que està fent una activitat agrària necessària i ho està fent doncs, seguint això, no? Aquestes normatives que regulen en cada moment quan es pot aplicar aquest adobat, amb quines quantitats i de quina manera.
La coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines també ha dit que segueixen una normativa estricta per tal de fer les coses bé. Diu que és injust ser els assenyalats.
Sota unes estrictes normatives que ens imposa tant a nivell autonòmic, estatal com europeu. Per tant, i ho portem registrat tot, tenim les inspeccions corresponents, vull dir que fem les coses bé. I ho trobem injust que se'ns assenyali tan directament moltes vegades.
Unió de Pagesos espera que la imatge del sector envers episodis de contaminació al riu canviï i es valori la feina que es fa al camp en el dia a dia.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Dimarts també marcat pels successos a casa nostra, perquè hi ha hagut un nou incendi al polígon de la Canya en poc més d'un mes. Des de 9:45 del matí, els bombers treballen a l'incendi d'una nau que es tractaria de la mateixa que ja va cremar el passat 6 de març. L'incendi ha començat a l'interior de la indústria que es dedica al reciclatge de fibres tèxtils del carrer Vallespí del polígon que es troba entre Olot i la Canya. Un incendi que ja afecta a 5 naus, dues de les quals han quedat totalment afectades, segons han informat els bombers. No hi ha ferits i els mateixos bombers segueixen treballant per extingir el foc. A hores d'ara ja hi ha 14 dotacions al cos al lloc dels fets. Segueix restringit l'accés a la zona del carrer Vallespí i al seu entorn per garantir els treballs d'extinció. Juntament amb bombers hi ha membres de Mossos d'Esquadra, Policia Municipal d'Olot, del Servei d'Emergències Mèdiques i també de Protecció Civil. També, evidentment, actualitat marcada a casa nostra per la mort del Papa Francesc, perquè mossèn Pere Domènech diu que el camí que va iniciar el Papa Francesc ha de continuar i destaca el fet que convertís en basílica l'església de Sant Esteve d'Olot. El rector de les parròquies de casa nostra destaca el diàleg que ha tingut amb tothom el Papa Francesc, així com la seva preocupació cap a les persones migrades i la crisi climàtica. Ha parlat amb mossèn Pere Domènech el nostre company Gerard Puigdemont.
El Papa Francesc va morir el dilluns de Pasqua, un dels dies més assenyalats, però la religió cristiana ho va fer poques hores més tard de sortir a dir les que acabarien sent les seves últimes paraules públiques durant la benedicció Urbi et Orbi a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Ha mort sens dubte un dels papes que més ha sacsejat l'Església i el món i possiblement un dels papes que més bona impressió ha deixat en el si de l'Església, però també de les persones creients i fins i tot no creients. En parla el mossèn Pere Domènech, rector de les parròquies d'Olot.
Sobretot com a llegat jo subratllaria aquest diàleg amb el món, aquesta espiritualitat evangèlica encarnada, aquesta voluntat de servir a l'Església, estimant aquest nostre món, i sobretot aquestes apostes doncs, a favor de la migració, a favor també de l'ecologia, a favor també d'aquest diàleg interreligiós i d'aquesta proximitat sempre els pobres, els necessitats.
Mossèn Pere Domènech destaca l'obertura de mires que ha tingut el Papa Francesc anant a Lampedusa en plena crisi dels refugiats. També ha visitat indrets del món poc trepitjats pels fins llavors papes de Roma.
Països en els que la majoria no era cristiana, a vegades països musulmans, també Israel o Terra Santa, llocs de migració, punts candents que cremaven també a l'Àfrica. Per tant, ha estat un papa que ha anat a la perifèria.
Durant aquests 12 anys, el Papa Francesc ha marcat una nova manera de fer, que mossens com el d'Olot esperen que tingui continuïtat amb el pròxim papa que es triï.
Tot el que s'ha obert, on estem, doncs no recularem, sinó que en tot cas caminarem endavant i ho farem amb esperança.
Per Olot, el Papa Francesc ha convertit l'església de Sant Esteve en basílica, un fet històric per la ciutat.
Subratllaria una proximitat molt important per la nostra ciutat. Si a Sant Esteve s'ha concedit el títol de basílica, doncs sempre es podrà agrair i també recordar que ha estat el Papa Francesc en l'any 2024.
El papa francès va arribar pràcticament per sorpresa al Vaticà. Serà enterrat a la Basílica de Santa Maria, tal com va demanar, un enterrament sense estridències.
A les preses, l'Ajuntament treballa per crear una comunitat energètica. El consistori inverteix 62.000 euros en plaques fotovoltaiques pel sostre de l'escola, pas previ a la creació del projecte. Un cop es pugui crear la comunitat energètica, es preveu que el 61% de l'energia pugui anar destinada a veïns.
L'Ajuntament de les preses inverteix 62.000 euros en la col·locació de plaques fotovoltaiques i que els equipaments del poble, amb una subvenció de 30.000 euros del Pla d'Acció Energia Sostenible, es posaran plaques solars al sostre de l'escola La Bòbila, pas previ a la posada en funcionament d'una comunitat energètica.
Volem crear una comunitat d'autoconsum. Doncs amb aquestes plaques que posarem a l'escola de La Bòbila, doncs realment que el veïnatge també se'n beneficiï de les energies renovables. Crec que és el camí que hem de seguir. En som conscients que hem d'intentar doncs, trobar les màximes maneres possibles doncs, per anar cap a les energies renovables.
Un cop es pugui posar en funcionament la comunitat energètica, s'espera que el 61% de l'energia pugui ser pels veïns. Des de l'Ajuntament asseguren que el sostre de l'escola és un bon lloc per generar energia i asseguren que més endavant hi col·locaran més plaques.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. Perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Cap de setmana i dies de Setmana Santa, especialment de molts actes arreu de la comarca de la Garrotxa. Comencem aquesta ruta d'actes a Castellfollit de la Roca, on s'ha estrenat una guia amb una aplicació de realitat augmentada. Aquest aplicatiu web explica el patrimoni geològic del municipi mitjançant un avatar virtual, en Roc. La iniciativa s'ha donat a conèixer a la Fira de Picapedrers d'aquests dies al municipi garrotxí i que compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat. Qui va a ser-hi a Castellfollit de la Roca és el nostre company Néstor Garbajal.
Aprofitant la Fira de Picapedrers de Castellfollit de la Roca, l'Ajuntament de la Vila, conjuntament amb l'empresa Tosca Serveis Ambientals, han donat a conèixer l'aplicació web Els Amics de la Cinglera de Castellfollit. Es tracta d'una app de realitat augmentada que et localitza a través del teu mòbil i t'explica el patrimoni i la història local a través d'un avatar virtual, en Roc. L'alcalde de Castellfollit, Miquel Reverter, dona la seva opinió.
Pensem que és una manera diferent de conèixer Castellfollit. Fins ara el pots conèixer de diverses maneres, vull dir, passejant-te per ell, però crec que és una innovació important i que aquesta aplicació, doncs, mica en mica es vagi coneixent. Anirem fent difusió perquè doncs, tant la mainada com la quantitat de gent que ens visita tot l'any doncs, la pugui fer servir i així descobrir racons que segurament sense aquesta aplicació no els coneixeria.
La iniciativa compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La tècnica de turisme de Tosca Serveis Ambientals explica breument el contingut de l'aplicatiu web.
Aquesta aplicació consisteix en 9 parades geolocalitzades, val? Aquí dintre que Castellfollit de la Roca, i està fet amb l'itinerari número 13 del Parc Natural. Llavors, no hem fet una ruta de nou, sinó que hem considerat que aquest itinerari número 13 del parc passava per aquestes diferents parades. Llavors, s'inicia a la Torre del Rellotge, just davant de l'Ajuntament de Castellfollit, on en Roc primer dona la benvinguda i llavors dona pas amb un joc.
A més de la visita guiada narrada per l'avatar digital, aquests jocs interactius consisteixen a recollir roques volcàniques i identificar-les.
A Olot, el Vall del Jaivé ha tornat a demostrar que és una dansa de les més antigues a Catalunya. Aquesta tradició documentada només a Olot a finals del segle XV va desaparèixer. L'Esbar d'Olot va ser l'entitat que la va recuperar l'any 2007 i el fa des de llavors durant la Setmana Santa pels carrers del nucli antic de la capital garrotxina, Aniol Puigvert.
Aquest dissabte sant ha tingut lloc el Vall del Jaivé pels carrers del centre d'Olot, una dansa tradicional que és única a la ciutat. El director de l'entitat organitzadora de l'Esbar d'Olot, Àlvar Borrell, explica que és un dels balls més antics de tota Catalunya.
Està datada als primers documents de finals del segle XV, per tant estem parlant d'una de les danses més antigues de Catalunya, i bàsicament el que es feia era sortir acompanyant la processó del dissabte de Glòria, i un grup de pastors amb un xai anaven voltant pel carrer i recaptaven doncs, dolços per poder repartir al final de la processó. a més el xai que acompanyava amb els pastors, al final ens consta que se'l menjaven una mica entre tots.
L'esdeveniment comença amb una cercavila al carrer Sant Rafel fins a la plaça Major. Allà, a continuació, té lloc un concert i ball a càrrec del grup musical La Cobleta de la Copeta. Borrell admet que la tradició està passant per hores baixes i convida entitats i persones interessades a participar en aquesta dansa amb bastons.
I la gràcia és que amb els bastons anem fent doncs, una juguesca a veure qui fa el moviment més atrevit, qui fa el repte més gran sense que ens caiguin els bastons a terra, sense que ningú prengui mal. La tradició, com deia, la vam recuperar el 2007, ha anat passant per alts i baixos, sempre l'hem ballat els de l'Esbart, tot i que si mai algú d'Olot diu, ostres, a mi em faria gràcia formar part d'aquesta tradició, només ha de contactar amb nosaltres i amb això ja ens posem en contacte i ja ens entendrem.
Tot i això, Albert Borrell es mostra optimista pel futur del ball i recorda que la cultura popular la fem entre tots.
I abans dels esports també hem de parlar de la Fira de Sant Jordi a les Planes d'Hostoles, que es consolida novament. És el segon any que se celebra al municipi el cap de setmana abans de demà, el dia de Sant Jordi. La descentralització del patró de Catalunya ha tingut una bona acollida entre els paradistes i visitants en una jornada en què la localitat s'ha omplert de veïns i també de turistes.
Sant Jordi se celebra abans d'hora a les Planes d'Hostoles. La setmana abans, la localitat ha organitzat activitats i actes amb motiu del patró de Catalunya, culminant en la Fira de Sant Jordi d'aquest diumenge. L'alcalde de la vila planenca, Marc Puig, explica com va sorgir tot plegat i el seu objectiu.
Creiem que Sant Jordi no té importància, però aquí a les Planes la gent marxa i vam dir de buscar una idea perquè els veïns i veïnes poguessin celebrar Sant Jordi. L'objectiu és potenciar la literatura i l'escriptura en català i també promocionar el producte de proximitat i català, no?
L'Ajuntament del municipi es mostra molt sorprès i content amb la rebuda de la segona fira en aquest format, ja que tant els paradistes com els visitants han emplenat els seus carrers.
És que sí que estem molt sorpresos per ser la segona edició de la fira. Hi ha molts paradistes que són els mateixos que l'any passat. N'han vingut més de nous per sentir que l'any passat van tenir molt bones vendes i, per tant, vol dir que aquesta fira s'està consolidant ja amb el segon any i que té un llarg recorregut per davant, no? Perquè si els mateixos paradistes et demanen per venir que els hi reservem lloc d'un any per l'altre, vol dir que el nivell de vendes ha estat bo i, per tant, a nosaltres això ens satisfà.
Puig afegeix que tenen l'esperança que la gent comenci a relacionar el cap de setmana abans de Sant Jordi amb les Planes d'Hostoles i la seva fira.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
La Unió Esportiva Olot esquiva matemàticament el descens directe. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
L'empat a 0 d'aquest diumenge al camp de la Penya Deportiva, combinat amb la derrota del Cornellà al camp del València Mestalla, fa que l'equip olotí ja no pugui quedar dels 5 últims classificats del grup 3 de la segona federació. Ara l'objectiu és evitar el play-out. Els de Roger Vidal continuen sent els millors 300 de la categoria, amb 3 punts de marge, quan en queden només 6 en joc. Ens en dona més detalls en David Planella.
Un punt més i una jornada menys. La Unió Esportiva Olot té la permanència ben encarrilada després de puntuar el camp de la Penya Deportiva. Amb 41 punts, els olotins ja han esquivat matemàticament el descens directe i ho tenen tot de cara per evitar també el play-out. Ara serien el millor 13è classificat de la segona federació, amb 3 punts més que el Real Madrid C i que el Compostela, quan només en queden 6 en joc. La vera general és a favor de l'Olot contra els gallecs i en contra davant dels madrilenys. Tot i això, el tècnic, Roger Vidal, demana prudència a l'afició.
Això vol dir que ho hem fet tan bé que ens pensem que podem cantar la permanència abans de l'últim segon de l'últim dia. Doncs no, nosaltres sabíem que seria així. Estem remant molt, estem fent molts punts i venim de 3 victòries, vam perdre la passada contra el líder i avui empates al cas d'un equip que aquí ha guanyat, em sembla que l'Andrax i no sé qui més, però molt poca gent. Sant Andreu, que si jugava el liderat, va empatar aquí fa 15 dies. Llavors, hòstia, que té mèrit. L'Olot em sembla que no havia guanyat mai, no?, aquí a la Penya, perquè és molt difícil. Ja sé que ells estaven descendits, que sembla que això és feina feta, que no, que hi ha molta feina i que els rivals tenen molt nivell.
La prova que tot costa molt és que l'Olot no va ser capaç de derrotar una penya deportiva que ja havia baixat matemàticament a tercera. L'equip de Raúl Garrido va ser un rival dur d'arrossegar per als homes de Roger Vidal, que van perdonar la primera meitat i que van tenir dificultats a la segona. Al minut 21, Rubén Henry va intentar una vaselina a Pablo Vicón, que va sortir desviada per molt poc. Al 30, Marc Mas va disparar el travesser i al 35, el mateix davanter, amb el peu esquerre, va fallar una definició davant del porter. Van ser les tres ocasions més clares de l'Olot a la primera part.
Sí, les hem tingut de clares, que si pesa poses per davant tot és diferent, pots dominar més bé el tempo del partit, se t'obren espais, crec que posar-te per davant et permet moltes coses que ens afavorien avui, no? I no ho hem pogut fer. I bueno, com no pots guanyar, val més no perdre, no?
La pilota tampoc no va voler entrar a la represa. La segona part, l'Olot va generar menys i va patir una mica més davant de les arribades de la penya deportiva, però tot i això també va tenir oportunitats per guanyar el partit. Una pilota que es va quedar encallada a prop de la línia de gol sense que Gilbert l'acabés de rematar i un xut perillós del mateix extrem barceloní van estar a punt de convertir-se en el 0-1. En línies generals, però, l'Olot no es va sentir còmode.
No, hem d'analitzar ben bé per què. Al final ells s'hi jugaven res, i això també et dona un punt de tranquil·litat a l'hora d'associar-te, a l'hora de jugar, que crec que no ens ha ajudat, no? Ells estaven molt, molt tranquils i bueno, s'associaven bé.
L'Olot es va haver de conformar amb un empat que, combinat amb la derrota del Cornellà al camp del València Mestalla, permet a l'equip de Roger Vidal evitar el descens directe. Ara la lluita se centra a intentar ser 12è, l'andratge és a 2 punts, o a ser el millor 13è de tota la segona federació per no haver de jugar al play-out. En aquest sentit, els olotins tenen 3 punts de marge. Per tant, per poder celebrar la permanència matemàtica la jornada vinent a casa, necessiten guanyar el Terrassa, diumenge a les 12 del migdia, i esperar que els seus rivals més directes a la lluita per ser el millor 13è punxin en els seus partits. Aquesta penúltima jornada serà diumenge unificada. Això vol dir que tots els partits es jugaran a la mateixa hora.
De futbol passem a parlar de bàsquet territorial, perquè el Club Bàsquet Vall d'en Bas podria repetir ascens tant en matèria masculina com també en femenina aquesta temporada. Tots els equips depenen d'ells mateixos, tot i que el masculí ho té més fàcil perquè podria pujar per la via directa. Per altra banda, el femení es podria classificar pel play-off d'ascens.
El Club Bàsquet Vall d'en Bas està davant una fita històrica, aconseguir pujar de categoria l'equip sènior masculí i el sènior femení a Copa Catalunya. Els dos equips eren debutants aquesta temporada primera després d'aconseguir l'ascens la temporada passada. Ara, el masculí és líder del seu grup i l'equip femení depèn d'ell mateix per entrar a play-off i aconseguir l'ascens. El masculí és primer amb 20 partits guanyats i 4 de perduts. Només queden 2 jornades contra el Club Natació Caldes, que és 5è classificat i podria ser campió si fa el que ha de fer a la pista del Guíxols el dia 3 de maig. L'entrenador del masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas i membre del Club Pau Marguí explica que no s'esperaven poder competir tan bé aquesta temporada i arribar a l'últim tram de temporada tenint opcions de ser campions i aconseguir un nou ascens.
Ja és un premi estar primera catalana. L'any passat, l'any que vam pujar de segona a primera, ja va ser un regal. L'any anterior va ser com, ostres, tu, estem competint, estem allà, i realment amb un any més, o sigui, el segon any que estem a la categoria, trobar-nos a la part més alta amb un grup potent, amb molts equips que són filials d'un equip a EVA, un equip a Supercopa, competir contra tots ells, un regal, i al final és una prova del grup que s'està fent a nivell humà, de la feina ben feta, del treball que portem en aquests últims 4 anys ja, i al final, doncs, ostres, si ho tenim a davant, doncs tu, abracem-ho i anem a totes, però no era l'objectiu ni molt menys.
A diferència de la primera categoria masculina, els equips de la categoria femenina tenen promoció d'ascens. De fet, la segona i la tercera classificada entrarien al play-off i jugarien contra un altre equip de l'altre grup. L'Envàs, depenent d'ell mateix per entrar-hi, ja que falten 2 jornades, rep el doble seu Vilablareix, que és desè classificat, i finalment rep la visita del femení Osona Ova Projectes, que és ara mateix la tercera classificada. Per tant, si l'equip no falla, podria entrar a la fase de play-off i lluitar per una plaça a Copa de cara a la pròxima temporada.
Han sortit dos blocs brutals, a sobre estem recolzats pel club, estan fent les coses molt, molt fàcils, no? I entre el bon ambient que hi ha, una sintonia en junta directiva, amb club i també amb afició, que estem emplenant el pavelló cada dia sí, dia també, és un regal que també podem donar a tots ells, tant masculí com femení. El femení també estan en una categoria com la nostra i competint tots els partits, i al final, doncs, ostres, és un premi, és un mèrit.
A nivell comarcal, la Garrotxa no ha vist mai un equip de bàsquet en una categoria tan alta com és Copa Catalunya. Tot i això, encara falten 2 jornades i pot passar de tot.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat. el teu referent.
I avui a la contraportada, Domènec Moli homenatge a Miquel Plana en un llibre. Es titula Miquel Plana, bibliòfil, i explica l'obra i el llegat d'aquest amant de les lletres que va morir fa 13 anys. Miquel Plana és un dels millors bibliòfils que hi ha hagut a Catalunya i possiblement també arreu d'Europa. Segons Domènec Moli, és una figura que no és prou coneguda i que no va passar a l'oblit. Hem anat a parlar amb ell i ho hem recollit en aquest reportatge.
La contraportada.
Miquel Plana és un dels millors bibliòfils que ha tingut Catalunya. El bibliòfil és la persona que estima els llibres, llibres que busquen la perfecció i que són únics. Els bibliòfils es basaven en la manera d'escriure del Renaixement i en Miquel va dedicar-se tota la seva vida a fer llibres d'aquest tipus, amb enquadernacions peculiars, paper de qualitat, il·lustracions i textos que buscaven explicar, per exemple, l'obra d'escriptors de primer nivell. Miquel Plana va col·laborar amb Josep Pla, Miquel Martí Pol o Narcís Comadira, entre altres. Ell mateix s'editava els llibres i buscava els compradors. Se'n feien pocs exemplars, potser un centenar i prou.
Va començar amb autors locals d'aquí a Olot, perquè era el més fàcil, esclar, havíem de menester textos, havíem de menester il·lustracions, i aquí era fàcil demanar-ho i la gent, doncs, com que érem amics tots, col·laboràvem tots. Llavors va continuar agafant gent de la província, va anar a Girona, va començar a agafar noms de la província de Dellós. Als anys 90 va agafar gent de Barcelona. Va col·laborar amb el millor que hi havia en aquell moment, la cresta de la literatura catalana.
I en aquest món únic va aparèixer la vida de Miquel en Domènec Moli, un amant de la lectura que, provinent de l'Empordà, es va instal·lar a Olot i va acabar treballant escrivint textos per ell. Miquel Plana va fer 150 llibres de bibliòfil i en Domènec va col·laborar amb molts d'aquests llibres. Tot i tenir 92 anys, en Domènec recorda amb tota mena de detall els treballs realitzats. Ara ha recollit una part de tot aquest llegat en un llibre, Miquel Plana, bibliòfil.
En Miquel em va ensenyar que, a més, el llibre podia ser un objecte preciós. Vaig pensar que jo tenia un deute amb en Miquel. En Miquel em va fer disfrutar molt amb els llibres. Ho vàrem passar molt i molt bé fent llibres. Qui era en Miquel? Era un noi alt i prim que passava pels carrers. El 90% de la gent d'Olot desconeixia absolutament l'obra d'en Miquel. A mi el que m'interessa és que es tingui en compte i que es reconeixi que segurament la persona més important que en el món de la cultura hi ha hagut durant aquests anys es deia Miquel Plana.
Miquel Plana va morir amb 68 anys. Era un home polifacètic, feia cartells i havia treballat a una impremta. Dibuixava d'allò més bé. Durant anys, Domènec Moli havia fet els colofons dels llibres d'en Miquel. El colofó és aquell text que inclou dades tècniques del llibre, la impremta, la data de publicació i que es col·loca al final del llibre. El darrer encàrrec d'en Miquel en Domènec va ser que escrivís el seu últim colofó. Això sí, abans en Miquel va homenatjar en vida en Domènec.
Quan es va veure que tenia el càncer, perquè va tenir una serenitat espantosa, va pensar, el mateix que pensa en Joan, que ell em devia una cosa i em va fer aquell llibre de colofons, que va ser l'últim llibre que va fer. Jo vaig anar allà a casa seu a veure el que estava malalt, jo li deia, no, primer moriré jo que sóc més gran que tu, i ell em deia, no, això ja està, he viscut bé, he fet la feina que volia fer, i d'allò, i ara m'has de fer el colofó. Hosti, saps què és fer el colofó d'un amic? Fer el colofó. Vaig passar molt malament, no? Una putada. Però ho van fer, i se'l va fer imprimir, i en l'enterro varen donar el colofó.
Tots dos van viure els anys del franquisme, els anys de la censura i els anys en què estava prohibit llegir segons quins llibres. Ells, però, sempre van trobar la manera de llegir el que volien. És la història de dos enamorats a les lletres, lletres que perduren en els textos dels llibres de bibliòfil, tresors de la literatura catalana, que avui en dia encara promouen associacions com l'Associació de Bibliòfils de Barcelona.
Amb el reportatge sobre la figura de Miquel Plana a càrrec de Domènec Moli, tanquem aquesta contraportada, evidentment, ja amb sabor de Sant Jordi d'aquest dimarts 22 d'abril de 2025. Com sempre, tota l'actualitat i pendents de l'última hora de casa nostra, garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Facebook, Twitter i a Instagram. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.